Aquesta història de la família Colomer, aquests 13 germans dedicats al rugbi. Tots, eh? Ningú se n'ha escapat, de practicar en algun moment de la seva vida el rugbi, els 13 germans?
Ningú. Els 13 ho hem provat, segur.
I els pares, sí. També, algú?
No, ells no.
Els pares no.
No, no.
Però bé, ja són gent de rugbi també, òbviament.
Sí.
Molt
sí.
Bé. Escolta'm, que vagi molt bé aquesta final contra el Túria. Teniu data i hora, per cert, o encara no?
Doncs l'hora encara no, sabem el cap de setmana, però no està confirmat.
El 21-22 de març, d'aquí dos caps de setmana. Que tingueu molta sort i sobretot que aconseguiu l'ascens a la primera divisió i tornar a ser allà on es tocava, juntament amb el Sant Cugat. Molta sort, Anaïs.
Moltes gràcies.
Molt bé. Eudald, què t'ha semblat la nissaga dels 13 germans de rugbi?
Increïble, increïble.
Brutal,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bé, doncs històries de rugbi que ens agrada explicar aquí a la Mira del Tot Girar. Setmana que ve, Eudald, Toni, jornada d'infart. A veure si és França, si és Escòcia, amb permís d'Irlanda, que tindria opcions mínimes, però en té. A veure qui s'endú aquests 6 nacions de rugbi. A tots dos, moltíssimes gràcies. Gràcies, Toni, gràcies, Eudald.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Hem sentit senyals d'horaris de les 5 de la tarda. Berta Torrades, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
Notícies.
Comencem destacant que Catalunya es torna a mobilitzar un any més amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Milers de persones han sortit al carrer en una jornada reivindicativa a favor de la igualtat. A Barcelona s'ha tornat a fer dues marxes que han posat de manifest l'escissió, la divisió del moviment feminista. La més multitudinària ha plegat 22.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 100.000, segons els organitzadors. Aida Sánchez és la portaveu de l'Assemblea 8M.
Reconèixer que el feminisme és la línia de defensa de la vida, és el lloc on poden emergir aliances transversals entre diversos col·lectius, on es resisteixi i es creï una possibilitat d'existència alternativa a la onada conservadora i ultra que està ara mateix arribant a tants llocs del món dins d'aquesta lògica imperialista.
Aquest migdia també s'han fet manifestacions a Lleida i a Tarragona, i a Girona començarà tot just d'aquí poc menys d'una hora, a les 6 de la tarda. En plana internacional, destaquem que l'Iran assegura que ha elegit un nou líder suprem per substituir Ali Khamenei, però encara no s'ha fet públic el nom, mentre que Israel, que va matar Khamenei la setmana passada, amenaça de perseguir tots els successors de l'Ayatollah i també tots els que intentin, diuen, nomenar-ne un substitut. Tot plegat mentre continuen els efectes econòmics del conflicte a l'Iran, ho notem en els preus de l'energia, i el president del Parlament iranià acaba d'advertir que si continua aquesta guerra no hi haurà ni petroli, diu, ni tampoc capacitat per produir-lo. Precisament per abordar aquesta i altres qüestions dels preus, aquest dilluns els ministres de Finances del G7 es reuniran d'urgència en una reunió telemàtica. Més coses. Els Mossos d'Esquadra estan mirant d'identificar el cos sense vida que els bombers han trobat aquest migdia al riu Mugent, a Llinars del Vallès. Estan a l'espera la policia de confirmar si es tracta del conductor desaparegut durant els aiguats de divendres. Després de 3 dies de recerca, els bombers l'han trobat al marge esquerre del riu, a uns 400 metres del punt on es va trobar la furgoneta. Ho ha explicat Oriol Pallissa, que és el sotsinspector dels bombers.
Les condicions de l'aigua han anat millorant de forma progressiva. Tant divendres com ahir dissabte ens va resultar molt difícil el dispositiu de la recerca accedir a la làmina d'aigua perquè el cabal encara era agressiu.
Un operatiu de recerca que, recordem, es va activar divendres, que va ser quan es va rebre l'avís, i que va desplegar fins a una vintena d'efectius, tant terrestres, subaquàtics, com canins o aèries. I el sindicat CECIF ha denunciat aquesta tarda una agressió a 4 funcionaris de la presó de Ponent per part d'un intern que havia cremat la seva cel·la. Segons els sindicats, els fets han passat avui, després que l'intern fos traslladat a la garjola per haver fet foc a la seva cel·la habitual. Un cop ubicat al nou espai, l'intern va colpejar finestres i marcs metàl·lics i hauria amenaçat els treballadors públics. Ara el sindicat exigeix que aquests interns amb conductes d'agressivitat no siguin destinats, diuen, a Ponent, perquè la infraestructura penitenciària dificulta l'actuació dels funcionaris. I acabem amb la cançó Divinais, de Rosalía, que ha tancat la desfilada del Balenciaga a la Paris Fashion Week.
Fruita roja i rodona, qui l'endevina?
Rosalía, que ha sonat en aquesta desfilada de Balenciaga a París. Durant aquesta passarel·la també ha sonat el senzill Berghain, de la cantant catalana més internacional, que sona també a París en aquesta Fashion Week.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Som-hi.
I'm already 6 feet low.
pass me the bitter truth.
Tot gira.
Al loro.
David Clopés. I don't need drugs.
I'm already sick. Som els del Tot Gira avui des de les 4 i fins a les 9 del vespre. De seguida parlem del Girona. Obrirem el Bart gironí amb la Susi Sala, amb en Jordi Grau Ramió i amb en Xevi Soler. I parlarem del que va passar ahir al Ciutat de València, al camp del penúltim, empat, i una altra vegada el Girona incapaç de guanyar a un equip de la part baixa. Perquè el Girona juga millor contra els grans que no pas contra els petits? De seguida mirem de xifrar-ho. Abans, es porta en directe, repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió perquè s'ha mogut el marcador i per partida doble al Coliseum.
Dies de setmana gran del Getafe, que va guanyar el Bernabéu, i avui està guanyant el Betis per 2-0. El 49 de la primera part, encara se n'han d'afegir 3 més per aquest enrenou que hi ha hagut entre ultres i policia a les graderies. Getafe 2, Betis 0, 49 de la primera part.
Definitiu en aquesta primera divisió, Villarreal 2, Elx 1, i recordeu que a 2:15 es juga el Sevilla-Rayo, a les 9 tancarà la jornada el València a la B. Segona divisió.
Tenim un partit al descans, aquí no tenim gols, no hi tenim gols, entre l'Andorra i l'Sporting, Andorra 0, Sporting de Gijón 0.
Ha jugat abans les Palmes contra el Ceuta, ha guanyat l'equip canari 4-0, compta a 2:15, juga el líder, el Racing Còrdoba. Racing podria aprofitar l'ensopegada ahir del Castelló del segon classificat. Futbol internacional, cap on mirem?
Cap a França, on el Lens es situa només un punt del Paris Saint-Germain a la classificació. Ha golejat el Metz per 3-0, s'ha acabat el partit. Lens 3, Metz 0. A Escòcia, el Celtic ha eliminat el Rangers a la Copa Escocesa després d'imposar-se als penals. Finalment, el Rangers Celtic s'havia acabat 0-0, passa el Celtic als penals.
Segona, ref. Avui tenim jornada, ara a les 5 comença un partit.
Entre el Reus i l'Alcoià, de moment al minut 5 de la primera part, no hi ha gols, Reus-Redi 0, Alcoià 0.
La gran gruixa de la jornada s'ha jugat al migdia, amb aquests marcadors, Atlètic-Lleida 1, Poblense 2, Barça-Atlètic 1, Atlètic-Balears 1, Girona B1, València B1, i també s'ha jugat el Terrassa 1, Olot 0. Més tard també tindrem l'Espanyol B, Sant Andreu, el Sant Andreu, que és el líder d'aquesta segona federació, el grup on són els catalans. Lliga CB de bàsquet, ja han jugat tots els catalans, excepte el Lleida, que a partir de les 6 jugarà el Buesa Arena a la pista del Bascònia. El seguirem amb el Xevi Soler. Què tenim ara en joc a la jornada?
Ara al Roig Arena tenim un partit entre el València i el Múrcia. El València ha començat perfecte el partit. Guanyes ja de 12 punts. València Bàsquet 14, o Camp Múrcia 2.
Ciclisme. Ahir Tadej Pogacar va guanyar l'Estrada de Bianchi, ho va fer per quarta vegada, comença fort la temporada. També comença avui una de les curses importants, etapa d'una cursa de diversos dies, la París-Niça. Avui primera etapa, tenim ja guanyador.
Sí, s'ha definit a l'esprint amb algunes caigudes a l'últim quilòmetre. S'ha acabat imposant el nord-americà Luke Lamperti a l'esprint després d'aquesta primera etapa.
I un marcador de rugbi, semifinals, encara en marxa entre Portugal i Espanya de la Rugby Championship.
Aquest el tenim a minut 7 de la segona part. De moment guanya Portugal per 13-0.
I recordeu que avui a xarxes a x.com/totgira, en el Dia Internacional de la Dona, us demanem que completeu una frase.
Sí, el paper de la dona a l'esport és, punts suspensius, pel Jordi Roquer, diu primordial, necessari, el paper de la dona en l'esport és necessari en tots els aspectes. La Cristina Fuster diu que un impuls a la dona i que comenci a ocupar espais també en competicions esportives masculines. Es pregunta la Cristina per quan una dona entrenarà en un equip masculí a primera divisió. I la Paula, que ens diu que en els últims anys ja ha avançat molt, però no en tenim prou, cal seguir creant referents.
El bar amb T final.
La pell remata és Vigo. S'avança el Llevant, perd el Girona. Llevant 1, Girona 0. Joel busca posició de xut, encara Joel, xut, Joel! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Joel amb la cama dreta a la frontal de l'àrea gran. Ha rematat i sabeu què ha fet Joel? Sabeu què ha fet? Ha fet un patapam!
El Girona va empatar ahir al camp del Llevant i encara gràcies. Empat a un que permet mantenir els 6 punts de distància respecte al descens, però s'ha de mirar el got mig ple o mig buit. Es va deixar escapar una oportunitat per respirar definitivament o sumar fora sempre és bo. I més enllà d'això, per què li costa tant al Girona jugar contra els equips modestos? Obrim Bart gironí, avui amb la Susi. Susi Sala, què tal, com estem? Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I en Jordi Grau Ramió. Hola, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
I seguint l'última hora de l'equip, el Xevi. Hola, Xevi.
Hola.
Heu tornat avui o veu tornar ahir?
Ahir.
Ahir mateix, molt ahir. Bé. Sí. Us ho pregunto a tots. Punt bo o punt preocupant, Susi?
Sumar sempre és bo, i més si és fora de casa, però la sensació que deixa quan juguem amb els equips de la part baixa no deixa de ser
una sensació que a mi em preocupa perquè no tenim solucions. Més enllà d'això, avui hi ha dos partits molt importants pel Girona, encara que no els jugui, perquè els quatre equips que van darrere de la classificació juguen entre ells, a veure si empaten tots i es manté tot una mica igual i passem una jornada més. Jo el valoro positivament, però reconec que m'està costant de ser tan positiva com em demanes quan passen aquests partits, eh?
No, home, escolta, tu has de ser com has de ser. Si creus que no has de ser optimista, doncs torna al teu vestit original.
No, no és un tema d'optimisme, eh? El problema és que no agafem una línia o una trajectòria que et permeti ser optimista, sinó que encadrem dues o tres bones jornades i automàticament no és una mala jornada, són tres més de dolentes, no? I això et despista una mica a l'hora de saber cap on anem.
Jordi, punt bo o punt preocupant?
El punt és bo perquè pot ser un punt decisiu, però és preocupant. Quan el Girona anava tan malament, jo vaig voler posar un punt d'optimisme i deia que les coses hi havien d'anar bé. Va arribar un moment que semblava que ja s'havia de pensar en Europa. Jo crec que això ha fet més mal que bé. En aquests moments, diguem-ne, queden 11 punts per arribar a aquells 42 que tothom diu que s'han d'arribar, però no hi ha un calendari fàcil i el que més preocupa és precisament això, l'equip. Un equip que contra els dos últims d'aquesta classificació s'ha deixat dels 6 punts que ha disputat, se n'hi ha deixat 5. 5 contra el Llevant, 5 contra l'Oviedo. I això fa que aquest sigui un equip que no sigui fiable. I en aquests moments jo crec que hi hauria d'haver-hi un punt de preocupació perquè és molt probable que aquests 11 punts es puguin fer, però no serà fàcil si no s'hi posa alguna cosa més del que es va posar ahir en el Ciutat de València.
A veure, Mitchell, recuperarem una de les coses que va dir ahir la sala de premsa, que va ser interessant, perquè el problema que té el Girona bàsicament és de punteria.
Hem sentit moltes vegades que Mitchell diu que l'equip no està bé a partir dels 3 quarts de camp, que està molt bé.
A la zona 3.
Allò de la zona 3, per traduir-ho més planerament, perquè tothom ho pugui entendre, és a l'hora de definir gols. Ahir ja deia obertament que el problema del Girona és que li falta gol.
Fem moltes coses bé fins a l'últim terç de camp. I aquí és un equip que es falten coses. Però és un punt més, però les sensacions és que en el segon terç de temporada l'equip ha millorat en moltes coses, però continua amb falta de gol. Falta de fer mal a l'àrea rival. I hem de canviar això per guanyar 4 partits que necessitem.
Recordo que fins i tot ho tenia apuntat, ell és un entrenador que li agrada molt les dades, que s'havien fet 32 centrades, pràcticament cap sense tenir rematada, diguem-ne, perillosa de gol.
Però és que ahir va canviar alguna cosa, perquè ahir el Girona va rematar 22 cops a porteria.
Està prou bé.
És la millor dada de tota la temporada. En cap partit s'ha rematat tant. En cap partit de tota la temporada. 13 entre els 3 pals també és la millor dada de tota la temporada. És veritat que és una dada tramposa, perquè jugaves contra un equip que va jugar molts minuts amb un jugador menys. Però si mirem també les dades de gols d'un equip que li agrada tant proposar com el Girona de Mitchell, 28 gols en 31 partits, ni tan sols un gol per partit. Només hi ha 4 equips que n'han marcat menys.
Que deuen ser els de baix.
L'Oviedo i l'Alavés, que n'han marcat molts menys, i el Rayo i el València, però compte, el València un menys, el Rayo dos menys, i amb un partit menys, o sigui que el podrien igualar o superar en aquesta jornada. Veure el Girona amb els guarismes tan baixos de gols es podria dir com el problema principal d'aquest equip.
Per tant, tenim debat del gol. I el debat del gol sempre ens porta a parlar del nou. Quants gols ha fet Benat? Tens les dades al cap, 9. Xavi?
9. 9 a la Lliga o 9 a la Copa?
Tenim un problema amb el nou. El Girona hauria de buscar un nou o Benat ha de ser l'home, això sí?
No sé si ha de ser l'home, però que crec que és que se n'ha de buscar un altre, perquè no hi ha alternativa a Benat. És a dir, pot estar més inspirat o menys inspirat, però Stuani està lesionat, és un jugador que per la seva edat serà difícil que tingui minuts i continuïtat. Abel Ruiz compta poc i quan surt, la veritat és que mira, sincerament ell ho pensava, no m'agradaria estar a la seva pell perquè ha de tenir molt males sensacions aquest jugador. No crec que tingui ni un 1% de confiança en ell mateix i no hi ha més alternativa com a nou. Per tant, el Girona, ja sempre ho hem parlat, eh? Ja portem un parell d'anys des que va marxar Dobbic amb aquesta discussió. Jo crec que sí que ha de ser una prioritat ara en el mercat d'estiu de trobar un nou amb garanties.
Jordi?
Sí, sí, estic absolutament d'acord. A veure, 9 gols no són pocs, eh? Hi ha un altre problema, que és que, diguem-ne, que ni els altres companys a la davantera ni gent de la mitja està marcant, perquè a vegades la posició del 9 en quant a marcar pot quedar dissimulada perquè arribin gols d'altres cantons, i la veritat és que n'hi ha pocs. Ens ho acaba dient Xevi, que és un equip que marca molt poc i que creia poques ocasions de gol. Ahir, en 22 xuts, va crear només 4 ocasions de gol, també referint-se a lo que deia Mitchell. Quin és el problema? El problema és que jo crec que... A veure, ahir va ser un partit trampa, perquè es van jugar 35 o 36 minuts amb un home menys, com havia passat en el partit d'anada, que el Llevant també, tothom parla que el Llevant va guanyar d'una manera molt clara, però ningú recorda que també el Girona va jugar amb inferioritat molt de temps, no? El problema del Girona és que no juga malament, el problema de Girona és que no fa gol. Va anar, n'ha fet, i dona la impressió que treballar ja treballa i que és possible que d'aquí final de temporada acabi arreglant aquesta estadística. Però clar, és que venim de Dombic i un jugador com aquell difícilment el tindrem. Però sí que és veritat que Stoani aquest any està lesionat, ha jugat poc i Cabel Ruiz no ha complert en cap cas les expectatives. Per tant, falta un nou per la propera temporada, segur. Com faltaran, diguem-ne, altres recanvis. Però un nou, segur, es necessiten sempre jugadors que facin gol. I jo crec que s'ha de començar a exigir també una miqueta més altres davanters. Ahir Joan Roca va marcar el minut 94 i va donar un punt molt important. Però, per exemple, hi ha jugadors que han estat jugant molt bé, com el lesionat Brian Hill, que jo crec que està fent una bona temporada, però és un jugador que no té gol. I el no tenir gol, doncs tots mirem en el nou. Però el problema és superior a les expectatives que pugui tenir Banat. Jo crec que és un problema global de la davantera del Girona i del mig del camp.
Ja que m'ho poses en safata, que ja que cites Jordi a Brian Hill, que recordem-ho estarà 6 setmanes de baixa,
més
oi?
Ben, sí.
Clar, veurem també quan agafi el ritme, a veure què podem arribar a veure aquesta temporada, si és que el veiem, no ho sé, ja veurem, de Brian Hill. Això va fer ahir que el titular fos Echeverri, perquè recordem un Unagi que l'esperàvem com a titular, finalment no va ser perquè arrossega molèsties. Eh?
Sí, en molèsties al quadríceps no feien poder jugar 60 minuts, ell està per 30 minuts, però a més diuen que la seva lesió de Soli està trigant a recuperar-se perquè ha tingut ja 2 recaigudes. A priori, ahir comptaven que fos titular, no ho va ser, veurem si la propera jornada, depenent del físic, serà titular o no.
El poc que li hem vist a Unagi no va ser el cas d'ahir, eh? Ahir va passar més desapercebut. En l'estona que va estar al camp, que va tenir mitja hora tot estirar.
Sí, no, mitja hora bona. Mitja hora. Ahir mitja hora, sí.
Però ja se'l va veure que físicament no estava al 100%. Però les vegades que l'hem vist en plenes condicions ens ha meravellat. Potser el mal és aquest, que a nivell de lesions és un jugador potser un punt fràgil. Però sí que és evident que Unagi el Girona el necessita com l'aire que respira. Per exemple, el partit anterior que va jugar el Girona a casa, recordem-ho, va fer un festival. Susi, ens va meravellar tots.
Sí, jo el que em preocupa d'Unagi, a part de les lesions, que és possible, té aquest perfil físic que sembla molt fràgil, no? És un jugador molt prim i sembla que es pot tendir a lesionar. Jo el que em preocupa és aquesta Unagi-dependència que tenim. Per una mica pel que explicava el Jordi, que ni Brian Hill ni Sigankov estan en el seu millor moment. Echeverri està molt lluny d'acoplar-se al que li demana l'equip. Lemar, jo diria que ha anat de menys a més i altra vegada una miqueta menys, no? Ens quedem molt, molt coixos de gent, de jugadors que tinguin un perfil diferencial, que sàpiguen llegir el partit, que sàpiguen quan s'ha d'accelerar i quan no s'ha d'accelerar, i que proposin coses diferents, perquè un dels grans mals que té el Girona és que és molt previsible, i Unagi és tot el contrari. És el jugador que, quan ahir, per exemple, el que deies, que físicament no estava bé, és el jugador que et pot desencallar el partit amb un xut des de la frontal de l'àrea, amb una centrada enroscada precisa, amb una passada en profunditat buscant l'esquena del rival. Jo no veig ara mateix el Girona, masses més jugadors que puguin fer això, i això sí que és preocupant.
Jordi?
Sí, al Girona, per exemple, li ha anat molt bé el fitxatge de Fran Beltran, perquè li ha donat una consistència que no tenia. Però necessita un jugador diferencial, un jugador que creï. No hi ha creadors. I Unai pot fer aquest paper i jo crec que el farà. Jo estic convençut que ahir, si les circumstàncies del partit haguessin estat unes altres i el Girona no hagués necessitat, diguem-ne, remuntar, no hagués jugat ni un minut, perquè em dona pel que he entès del que diu Mitchell, la voluntat era no fer-lo jugar perquè està una miqueta entre cotons. Però tot i així jo crec que serà un jugador que aportarà molt. Teníem també una gran esperança amb Echeverri. Echeverri, de fet, les dues grans jugades que li podem recordar en aquest Girona, a part d'alguna jugada d'aquelles que ja veus que és un jugador que té alguna cosa més, però és una pilota perduda que ens va costar un gol, que va costar punts al Girona, i ahir mateix una molt mala defensa de la centrada que va propiciar el gol d'Espi, perquè
titularitat, Jordi?
No l'aprofita de cap de les maneres, jo diria que va estar... És a dir, jo crec que juga diferent a com juga aquest equip i que com vol que Mitchell que jugui aquest equip. Ahir no va estar intens, i ell, que és un jugador intens, no va estar intens per evitar aquella centrada de Víctor García, que després Espi, avançant-se al Lin, el remata amb una ocasió clara, perquè és una ocasió absolutament previsible i, diguem-ho tot, molt mal defensada pel Girona. Ah,
també és veritat que no va veure targeta, que això és notícia,
sí.
Perquè...
Ja,
quan...
Quantes
en porta, Xavi?
Tres en set partits, sis d'ells...
Estones. Sí. Sis d'ells estones, i ahir sí com a titular, i ahir és veritat que sent titular doncs no va veure la targeta, però sí, és cert que de moment doncs no li hem vist el que esperem d'ell, perquè va venir amb etiqueta al mercat d'hivern a ser un jugador important. Veurem què és el que fa també a la pròxima jornada Mitchell, perquè recordem-ho, Girona Athletic Club, sí. Un altre equip que també està en aquesta situació una mica de dubtes, eliminats a la Copa, ho vam veure ahir a Sant Mamés en el partit contra el Barça, una oportunitat per poder-se refer.
I podem tenir una novetat en aquest partit, que és el retorn d'Àlex Moreno, que, a més, quan torni, Mitchell el vol per poder ja ser titular. O sigui que estan esperant una mica més perquè Àlex Moreno ja pugui jugar de titular, i si està recuperat serà el lateral esquerre titular i Arnau passarà.
I Arnau anirà a la dreta, que és una de les coses...
O de central, eh?
O de central,
perquè hi haurà la sanció de Vitor Reis.
I aleshores, val, però puntualment en aquest partit, perquè si no Arnau, a Mitchell li agrada més el lateral dret.
O juga francès de central o passen Arnau.
I per tant, contra l'Atlètic, si juga Arnau de central, a dreta i mantenim Arrenc. Sí. Que ahir també ens va generar algun dubte, Susi?
Bé, jo no ve d'aquest partit, Hugo Rincón és un jugador voluntariós, és un bon suplent, ho dèiem ahir a la transmissió, però jo crec que és un jugador que compleix justet amb el que li demana Mitchell, perquè els laterals que vol Mitchell no són el típic lateral que bàsicament es dediqui a defensar, sinó que vol que ataquin, vol que generin superioritat al mig del camp fent aquesta sortida de 3, i Hugo Rincón és un jugador que en aquest aspecte té moltes dificultats i que com més coses li demanem pitjor ho porta, i sobretot jo penso que té aquesta càrrega per atacar, que fa que el que fa bé, que és defensar, deixi de fer-ho, i ens ha costat un parell d'ensurts, i jo diria que la jornada anterior ens va costar el gol pràcticament, perquè no va defensar la centrada que Gazzaniga, que tampoc va acabar de defensar bé, i aquesta setmana jo crec que el canvi amb bon criteri de Mitchell estava anunciat.
Per cert, calendari, el que dèiem, dissabte que ve, 14:00 i en transmissió del Tot Gira, Girona Athletic Club, i després d'aquest partit, abans de l'aturada, Osasuna Girona dissabte 21, 14:45. No tenim horaris després de l'aturada, però fixeu-vos el que vindrà, Girona-Villarreal, Madrid-Girona al Bernabéu, Girona-Betis. És a dir, tres partits després de l'aturada d'enorme exigència, això sí, dos d'ells a casa a Montilivi. Molt bé, doncs Bart Gironí avui amb la Susi, amb en Jordi Grau-Ramió, que els he vist un punt, no diré pessimistes, però sí tocant de peus a terra, perquè el Girona generen alguns dubtes. Queda marge encara per sumar aquests 11 punts, aquests 42 que demana Mitchell per aconseguir la salvació i respirar. Ara mateix en té 31, té 6 de marge respecte al descens, tot i que ja hem dit moltes vegades que la sensació que tenim és que potser aquest any la salvació serà una mica més barata. Susi Sala, Jordi Grau-Ramió, una abraçada, gràcies, fins la propera.
Fins la propera.
I gràcies, Xavi. D'aquí no res baixes i ens seguiràs al Bascònia Lleida de la CB.
Això ho faré.
Mira, tinc ja el Jordi Mèlic a l'estudi. Com estàs, Mèlic?
Molt bé.
De seguida, Mèlic del futbol. Sí, avui amb una protagonista, una dona que mana i molt el futbol català, eh?
Correcte, sí.
Això mateix. Ha començat ja la segona part del Coliseu en primera divisió, Oriol?
Sí, ara mateix ho farà ara en aquests instants. Ara l'àrbitre diu que comença aquesta segona part. Continua guanyant la Getafe, Getafe 2, Betis 0.
I també ha començat, ara sí que ho ha fet, la segona part del partit de l'Andorra a la segona divisió.
Aquí ja s'han jugat gairebé 4 minuts d'aquesta segona part. Andorra 0, Sporting de Gijón 0.
Pausa i futbol català amb el Mèlic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
El Mèlic del futbol. Amb Jordi Mèlic.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Futbol català amb el Jordi Mèlic. Hola, Mèlic, què tal, com anem?
Mira, avui estic molt content.
Per què?
I vull donar una dada, aquelles dades que de vegades curioses l'he agafat d'una piulada d'un company nostre, l'Arnau Segura, que parlava d'un club, el Ribera d'Ondara, que l'altre dia, diumenge passat, va trencar amb una ratxa espectacular. Portava 31 derrotes seguides. Són moltes, eh? Portava 412 dies sense puntuar. Sense puntuar. Estem parlant d'un equip de la quarta
més
catalana.
Més d'un any.
Més d'un any. Més d'un any. Quarta catalana, grup 28. L'altre dia, el diumenge passat, van guanyar 4-3 al Santa Coloma de Caral. Clar, continuen cues del seu grup amb 3 punts, amb 13 gols.
Saps si és el pitjor equip a nivell de puntuació de tot el futbol català?
No. Va haver-hi un any que hi va haver un equip que va estar més temps sense perdre.
Temporada passada, si no recordo malament, haurem de revisar els números. I parlo de memòria...
En tot cas, el que s'ha d'elogiar d'aquests casos d'equips que
Cabrera
perden...
Cabrera de Noia.
Sí. Aquests equips que perden tant, el que s'ha d'elogiar no és que hagin aconseguit la victòria, és que mantinguin l'equip en competició. Aquesta és la gran joia del futbol català, que un equip que porta 412 dies sense puntuar, segueixin jugant, segueixin entrenant i segueixin competint, que això és molt important. I agraïm aquesta dada que va fer una piulada molt curiosa l'Arnau Segura, que des d'aquí el felicitem.
Avui ens portes himne, com sempre.
Només faltaria. Avui escombro una miqueta cap a casa, cap a l'Hospitalet, el de la Fundació Acadèmia l'Hospitalet, un club molt novell del 2021 que va néixer, ara fa poquet, de la fusió de dos clubs històrics de l'Hospitalet, el Centre Esportiu Pubilla Casas de l'any 1990 i del Club de Futbol Santa Eulàlia del 1961. L'himne és del 2025, un cant que vol expressar els valors d'una escola de formació amb paraules mítiques com créixer, respecte, instint, força... Com sempre, et faré un tastet. Comença Crecimos en el barro.
Crecimos en barro y asfalto, donde el respeto se ganó, donde el rojo es puro instinto y el negro es fuerza y es valor.
Ara et sorprendré perquè la lletra és de l'actual coordinador del club i antic jugador, Ivan Banderas. La interpretació i la música, després de 300 proves, segons m'han dit, està feta amb IA. Per tant, van fer moltes proves, i quan els hi va agradar, van dir aquesta és la bona. I avui tenim un himne que ja no és el primer, sinó que n'hem tingut algun, el de l'Aldover.
Sí. Doncs, interpretació amb intel·ligència artificial,
tu. Sí.
Les noves tecnologies, molt bé. L'himne de la Fundació Acadèmia l'Hospitalet, que l'escoltarem després. Abans, tema del dia.
Suposo que no.
I avui, que és el Dia Internacional de la Dona, el 8M, ens fem una pregunta. Quantes dones, Mèlic, presideixen clubs de futbol a Catalunya?
Aquí hem de fer una suma. Quants clubs de futbol i de futbol sala hi ha a Catalunya?
N'hi ha més de 1.000, no?
1.615. Són molts, eh? 1.615.
Quants en són de futbol 11 i quants de futbol sala?
Bona pregunta. De futbol camp, 1.243 i de futbol sala, 372. Quantes presidentes hi ha d'aquests clubs?
En total, dels 1.600 entre futbol i futbol sala.
Aproximadament, perquè, esclar, de vegades hi ha canvis en els clubs, Aproximadament 124. Això vol dir un 8%. Però et vull fer una altra reflexió, si em permets. Quantes fitxes de jugadores tenim ara mateix, que estem en rècord, fitxes de jugadores, Ara no estem parlant de directius, de jugadores. Doncs ara gairebé hi ha 27.000 de llicències, d'unes 190.000. Això és un 14%. Per tant, el futbol, en quant a l'activitat esportiva femenina, està creixent. Diríem que en l'apartat de direcció...
De direcció, aquí encara tenim un percentatge baix. 124 realment són poques presidentes, un 8%.
I avui et porto una d'elles, si et sembla. L'Eli Montañés, de 44 anys, presidenta de la Unió Deportiva Jesús i Maria de Deltebre, un municipi del Baix Ebre d'uns 15.000 habitants, un club, per cert, amb molta formació, amb molts equips de futbol base. Eli és la màxima mandatària del club des de l'any 2023, tot i que abans havia estat tresorera de l'entitat.
La tenim connectada. Hola, Eli, presidenta, què tal? Com estem? Ara et sentim. T'agraïm moltíssim que siguis aquí avui amb nosaltres. Ets presidenta des del 2023, del teu club?
Sí, així és.
Molt bé, vas assumir la presidència del Jesús i Maria en un acte, diuen, de responsabilitat per donar continuïtat al club. Què va passar exactament?
Bé, nosaltres l'any 2023... portàvem 4 anys la junta directiva, el que era president en aquell moment, que era Mingo Alcalà, va decidir que no volia continuar sent president, però la veritat és que estàvem en un moment molt bo, d'un creixement molt ràpid i molt bé, i vam pensar que era una llàstima no seguir amb la mateixa dinàmica que havíem portat fins al moment. Llavors va ser quan vaig decidir fer el pas i agafar la presidència del club i vam continuar gairebé els mateixos membres de la Junta i es va incorporar una dona més a la Junta Directiva.
Tu volies, Eli, ser presidenta en aquell moment?
Bueno, no m'ho havia plantejat. No m'havia plantejat arribar a ser presidenta. Estava còmoda en la situació en la que estava.
I quan t'hi trobes, què passa? Et sents bé? Cal ser d'una fusta diferent per ser president o presidenta?
Sí, cal ser d'una fusta diferent per a ser president. I més d'entitats sense ànim de lucre, s'ha de ser d'una fusta diferent, sí.
De quin tipus de fusta? Més paciència, més comprensiu... d'encaixar-ho tot, no sé si aquestes són les paraules, no?, d'aquesta gent.
Sí. Paciència, molt d'altruisme i, està disposat a sacrificar molt pel que penses i pel que fas i pel que creus que és el millor per al teu club.
I poc compensat?
A mi sí que em compensa.
O reconegut, no?
Com et compensa, Eli?
Reconegut, no. Però me compensa perquè jo sóc del Jesús i Maria de tota la vida, és el club de casa meva, mon fill és jugador, i jo estic molt orgullosa de ser presidenta del meu club, i me compensa les victòries, l'evolució dels equips, dels nens, dels jugadors i jugadores, la veritat és que sí, després és molt sacrificat, però té la seva part bona.
Dius que et compensa però que no és reconegut, per què no és reconegut?
Bé, la tasca dels presidents o dels directius sempre és difícil. Nosaltres la temporada passada vam tindre 2 descensos de l'equip de segona catalana dels Os Amateurs i de tercera catalana, i la veritat és que te sents malament, no et compensa. Has sacrificat molt, has dedicat molt del teu temps i quan les coses no van bé, doncs te sents una mica assenyalat, la veritat.
Eli, tu coneixes altres presidentes del futbol català? Ja hem dit que no en són moltes, són 124 de 1.600 clubs que hi ha entre futbol i futbol sala.
Sí, la veritat és que són molt poques. però aquí a Terres de l'Ebre Godall té una presidenta i el Cambredó també té una presidenta.
Per què en sou tan poques, aquest 8%, Eli?
Bueno, doncs la veritat és que no ho sé. Hi ha cada vegada hi ha més directives, dones, a les juntes dels clubs, però encara és una posició que costa d'assolir. També doncs, és minoritari la presència de les dones i arribar en estos llocs doncs, costa una mica més.
El que sí que és veritat és que esportivament, i abans ho dèiem, sí que hi ha cada vegada més jugadores, però de direcció igual o menys. Tens aquesta sensació també, que sí que en l'apartat esportiu anem pujant i molt?
Anem pujant en jugadores, però continuen havent poques entrenadores i poques coordinadores. I de retruc, doncs, poques directives també, i presidentes, doncs, encara menys.
Les relacions amb els presidents són bones, presidenta? És difícil, de vegades, veure en el futbol català una presidenta a la llotja... Bé, en el futbol català les llotges són... No són com les del Camp Nou, evidentment, però que són més divertides, són més empàtiques, això sí que és veritat.
Nosaltres estem a peu de camp.
Exacte.
A peu de camp. A peu de camp.
No, i això és més bonic, que és més bonic veure el partit a peu de camp que no pas amb una tribuna.
Com és la relació amb els altres presidents?
La meva, perfecta, genial. Molt respectuosa i molt bona.
Avui és un dia important també pel club, eh? En el club, en el Josep Maria, estan d'enhorabona, perquè, bé, d'entrada estan a 2 anys de celebrar el centenari. Per tant, vol
dir... Són de l'any 28, eh?
De l'any 28.
1928.
Són de... Per tant, escolta'm, suposo que és un motiu més per seguir al capdavant del club. I, a més, a hores d'ara, jo crec que estan fent una obra que l'estaven esperant, que és el canvi de la gespa artificial al camp de l'Auba. És a dir, que no sé si a partir d'aquest canvi, presidenta, què s'espera, no? O què provocar aquest canvi de gespa?
Bueno, realment la gespa del nostre camp estava en molt mal estat. Era de l'any 2008. Estava en molt mal estat, fins al punt d'arribar a ser perillosa per als jugadors i jugadores. I és una obra que nosaltres havíem reivindicat molt i ara per fi se va començar fa 3 setmanes. I la veritat és que avança molt bé. A més de la substitució de la gespa, del sistema de rec, de les banquetes i altres elements esportius doncs s'arreglen els vestuaris i es fa un petit box d'entrenament i de calentament i bueno, estem molt, molt, molt contents i contentes i creiem que serà molt bo per als nostres jugadors i jugadores.
Oli Montllum, per cert que del Tebre també canviaran després la gespa de l'altre camp, l'IEM Josep Maria Torres, on hi juga la Cava. Hi ha derbi del Tebre amb aquests dos equips o hi ha aquesta rivalitat sana, presidenta?
Les instal·lacions esportives de Josep Maria Torres són les del Camp de l'Auba, són les de la Unió Deportiva de Josep Maria. Sí. I després de les nostres, també s'hi substituirà i també se faran obres de millora al Camp Nou de la Cava, sí.
Uh-huh. Hi ha bones relacions amb els clubs de la ciutat, del poble, de la ciutat? Esteu contents o no?
Bueno, és una relació cordial. Som rivals una miqueta més forts del camp. Justament ahir vam tindre un derbi de quarta catalana entre la Cava i el Jesús i Maria B.
Qui va guanyar?
I, bueno, van empatar 1-1. Sí. Nosaltres ens estem jugant la promoció d'ascens i ells no, ells ja no es juguen res, però bueno, va ser un derbi que amb tota la normalitat i amb tot el respecte.
Ara, per cert, juguen al camp de Sant Jaume d'Enveja, al camp municipal Salvador Gibert, i com dèiem, a 2 anys del centenari, no sé si, presidenta, teniu ja coses pensades per celebrar doncs, aquesta efemèride tan important, no?, de 100 anys de vida.
Sí, bueno, ja estem començant a planejar alguns actes, algunes coses, també estem treballant en l'himne, que nosaltres actualment no en tenim, també l'hem encarregat i bueno, una sèrie d'actes durant tota la temporada per a celebrar una fita tan important com els 100 anys del club.
No m'ha passat per alt, que estrenaran himne. Ja sap que aquí fem un concurs d'himnes del futbol català, per tant, quan el tinguin a punt, ens el fa arribar i així d'aquesta manera doncs, podran participar el Jesús i Maria també, per què no, intentar ser el millor himne del futbol català. Presidenta del Jesús i Maria, l'Eli Montañés, una de les 124, hem dit, 124 presidentes que hi ha futbol català, en són poques, és un 8% en relació amb els 1.600 clubs que hi ha entre futbol i futbol sala, però des d'aquí el missatge, doncs, perquè si hi ha dones directives arreu del futbol català, facin el pas com l'Eli i que dirigeixin els clubs de futbol català com ha de ser, que aquesta quota, diguem-ne, vagi pujant a poc a poc. La paritat és complicada, però aquest hauria de ser l'objectiu. Presidenta, molta sort, que vagi molt bé la temporada i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Vinga, Meli, qui tancarem, com sempre, presentant l'himne de la setmana, candidat a millor himne del mes de març, és l'himne de la Fundació Acadèmia L'Hospitalet.
Correcte, a la comarca del Barcelonès.
Himne fet amb intel·ligència artificial, eh?
Correcte, fundat l'any 1221 el club i presidit per en José Manuel Banderas, que era el president, abans d'editor de la fusió, era el president de l'antic Santa Eulàlia. Té dos amateurs a la segona i quarta catalana i 31 equips de futbol base. Himne del 2021 i l'autor, com dèiem, l'Ivan Banderas, l'actual coordinador del club, exjugador del Santa Eulàlia i fet amb intel·ligència artificial. Dura 2 minuts i 2 segons i crec que és un himne d'aquells de lletra èpica, no? Comença amb una referència al sur. Escoltem-ho.
Des del sur rugen tambores, la grada arde de emoción. En cada pase, en cada grito, dejamos vida y corazón.
És una mica això. Venen del sud perquè diu que el futbol a Santa Eulàlia i Pubilla-Cases, quan van començar, eren tots jugadors provenients de la immigració andalusa i que ara és de la immigració d'altres països i que, per tant, volen tenir aquest concepte ben arrelat. Després hi ha una tornada que es repeteix sovint en aquest himne, que és aquesta.
Academia Hospitalet.
Aquest concepte de família que vol formar el club. I després, com sempre, et deia, èpica, molt èpica, quan hi ha una estrofa que diu no hay derrota que nos quiebre.
No hay derrota que nos quiebre, ni victoria sin sudor, porque en la calle y en la cancha somos la misma voz.
A mi, potser sóc una mica antic, però m'impressiona el fet que aquest cantant no existeix.
No existeix.
És IA. I no és la primera vegada que presentem un himne fet amb IA aquí al Melic del Futbol.
El de l'Aldover, recorda que el van fer res, en una setmana.
Molt bé, aquest és el primer candidat a millor himne del mes de març, però ja han tancat mes de febrer, i els nostres oients ja han votat. Teníem, recordeu, 3 himnes candidats, que eren l'himne de la Penya Blaugrana a Montmeló, l'himne del Club Esportiu Rit de Bitlles i l'himne del Club de Futbol Don Bosco. A veure, Sergi Camps, dona'm els percentatges,
mira,
les votacions.
Et diré que no hi ha hagut partit, cosa rara, però el guanyador ha guanyat, valgui la redundància, amb el 89% dels vots.
Per tant, els altres dos s'han quedat amb...
Amb el 6 i amb el 5.
Amb el 6 i amb el 5. Amb 5%?
Doncs mira, queda fora amb el 5% el Club de Futbol Don Bosco.
Don Bosco. Per tant, això, entre Riu de Bitlles i Penya Blaugrana amb un Montmeló, Club de Futbol Sala, però ha apallissat els seus rivals, ha arrasat, i el guanyador i millor himne del mes de febrer és,
amb el 89% dels vots, el Club Esportiu Riu de Bitlles.
El 1926 va néixer un club que és etern. 100 anys després som aquí.
El gran Cesc Freixas.
Cesc Freixas, que el vam entrevistar aquí al Molic del Futbol, l'himne del Riu de Bitlles. Deu estar content el Bernat Soler, que hi té vinculacions familiars amb el Riu de Bitlles, i d'ells, de fet, qui ens va posar sobre la pista.
Escolta, ja tenim 6 himnes campions, eh?
Sí, repassem-los.
Mira, el Club Esportiu Mont-ras, el Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, el Club de Futbol Sala Linyola, el Club de Futbol Sant Feliuenc, el Club Atlètic Ballonesta i el Club Esportiu Riu de Bitlles. I atenció, ara que ha entrat el Ripo, Sant Andreu, que va ser el guanyador de la passada edició, club històric, i
hola,
va
Ripo.
Guanyar
hola.
El de la dècada.
He vingut a representar.
Dissabte que ve presentem un himne també d'un club molt històric de... com que
a veure si treballarem ara. Oh, de quins nervis.
Ah, era un club molt positiu. Històric, que sembla mentida que no tingui himne. El Futbol Club Martinenc.
El Martinenc no tenia himne.
No tenia himne.
L'estrena... La setmana que ve.
No l'estrena. El fan divendres que ve. I l'estrenen dissabte. Sí,
home,
sí, el fan
ara
divendres...
Ara mateix no tenen himne, no. El fan la setmana que ve.
El fan divendres amb una reunió amb els socis,
sí.
I l'acabaran de construir divendres a la nit per presentar-lo dissabte. En parlarem el proper...
Caram, tu.
Deixes.
I en un dia faran un himne?
En un dia faran un himne.
Amb una mica d'IA, també?
No?
No.
Ja m'ho
explicaràs.
Tenen un músic preparat i una gent preparada, home. sempre es pot fer, home, es pot fer.
Gràcies, Meli, que vagi bé.
A vosaltres, bona tarda.
Setze minuts i seran les 6 de la tarda. Recordeu, a les 6, en directe al Tot Gira, Jonathan Giralde, del tècnic de l'Olímpic de Lió, possible rival, per què no, del Barça, en una hipotètica final de la Champions. El tindrem aquí. Primera entrevista que concedeix des que va tornar a Europa, deixant el Washington l'estiu passat i venint a l'Olímpic de Lió. No hi ha novetats a la primera divisió. Continua guanyant el Getafe al Betis. Getafe 2, Betis 0. Tampoc hi ha gols a la segona divisió. Empat a 0 entre Andorra i Sporting. I de seguida també a les 6 de la tarda Lliga C de Bàsquet comença el Baskonia-Lleida. Francesc Ripoll, a veure, has vingut a l'estudi perquè hem de parlar de futbol sala. Sí. Ahir l'Indústria Santa Coloma va guanyar el Peníscola per 6-1. Una victòria important dels colomencs que s'allunyen molt del descens i que ens va deixar una notícia després del partit. Xavi Closes, l'entrenador de l'Indústria, va dir això.
Aquesta setmana em van comunicar que l'any que ve no seguiré aquí i ja està. Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi, per això el meu objectiu, un, és deixar l'equip a primera, que és on el vaig trobar.
Ja, ens va fer una mica per sorpresa, perquè estem parlant de meitat de temporada.
A tothom, perquè de fet era la roda de premsa que anava... Vaja, era bastant normal, però li van fer una pregunta que va deixar mig entreveure que potser l'any que ve no seguia, li van repreguntar, i Xavi Closes va fer una cosa que potser és poc habitual o que veiem poc, que és anunciar ell mateix de dir, ei, a mi em van dir aquesta setmana que no continuaré la temporada que ve. Xavi Closes, per tant, deixarà d'entrenar l'Indústries, i que quedi clar que no és perquè Xavi Closes decideix plegar, sinó perquè li han comunicat que no compten amb ell de cara a la propera temporada.
Recordem que hi ha hagut un recent canvi de propietat.
Exacte, de fet, encara no és efectiu, però quan s'acabi la temporada, Vicenç García, que és el president mític de l'Indústries, doncs farà un pas al costat. Hi ha un altre grup, que és el grup Everest, que ja està patrocinant el club en certa manera, que és qui agafarà les regnes de l'Indústries.
Xavi Closes, què tal? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, felicitats per la victòria d'ahir, que sé que és molt important per vosaltres. Però bé, com han estat aquestes últimes 24 hores amb això que estem explicant, Xavi?
Bueno, al final, lo més important era la victòria d'ahir, i a més, tal com la vam fer, no? Jo crec que després d'aquesta setmana que em van comunicar que no seguiria, doncs, bueno, era important que veiessin la implicació amb el club i crec que el partit que va fer l'equip va ser de 10. Vam competir molt bé, no només vam guanyar, sinó que a més vam guanyar el gol a veraix amb un rival directe, o sigui que content per aquesta part. I bueno, una mica trist perquè ara que hi havia com un nou projecte, una nova història, el club ha decidit no comptar amb mi.
A tu quan t'ho van dir?
A mi m'ho van dir el dimarts passat.
El dimarts. I quan els ho vas comunicar als jugadors?
El dimecres.
El dimecres, que no en sabien res, eh? També entenc que els va agafar per sorpresa, com a tu.
Sí.
Tu t'ho esperaves o et va sorprendre?
Bueno, jo m'ho començava a esperar perquè al final s'estava planificant la temporada vinent, s'estava parlant amb jugadors, s'estaven fitxant alguns jugadors, s'estava parlant amb gent del meu staff, i al final, si dius, hòstia, estan parlant amb tothom i amb tu no parlen, doncs, no sé, potser és que no compten amb mi i no m'ho volen dir. Llavors, jo vaig trucar-los i els vaig dir, digueu-me si compteu amb mi perquè o no, perquè al final jo el 30 de juny acabo contracte i si no compteu amb mi necessito buscar-me les garrofes a un altre lloc.
Per què vas decidir ahir explicar-ho?
Bueno, perquè a mi m'interessa també que la gent ho sàpiga, no? Això, la gent, els clubs, els presidents, els representants... Vull dir, perquè jo ara em tinc que buscar les garrofes, tinc que posar-me al mercat i crec que és positiu per mi.
La decisió com te l'has pres, a tu?
Bueno, jo crec que les formes no han sigut correctes. La decisió és respectable perquè al final agafa la gent... una nova gent que ha salvat el club, no ens oblidem, ha salvat el club, comencen un nou projecte i en aquest nou projecte decideixen no comptar amb mi. Crec que m'ho haguessin hagut de dir el primer. I, mira, Xavi, estem molt contents de la feina que fas, però comencem un projecte nou i creiem que hem de confiar en altres persones. Encantat, això en el món de l'esport és habitual. però el que em va saber greu una mica és que al final anéssim parlant amb tothom i amb mi no em diguessin res, no? És l'únic detall.
Xavi, tu vas arribar a Santa Coloma el 2022, has viscut situacions complicades, però malgrat tot l'equip sempre s'ha mantingut a primera, s'ha arribat a jugar fins i tot Copa d'Espanya, que feia molts anys que no jugava. A tu la decisió aquesta, com et sembla just?
Bueno, a nivell esportiu, dius, ostres, els números que hem fet són espectaculars, no? Guanyar dos Copes Catalunya contra Barça, classificar-te, com has dit tu, doncs per la Copa Espanya, que feia molt de temps, quedar-te dos temporades a un punt de jugar un play-off, doncs a nivell esportiu dius, hòstia, crec que hem fet les coses bé i sobretot que hi ha hagut molts jugadors que el seu valor inicial era un i a la final de temporada el seu valor pujava, és a dir, que el rendiment que li trèiem a la plantilla era alt, es millorava, el joc, doncs la gent disfrutava, el pavelló tenia unes entrades espectaculars i la gent gaudint i amb una bona sintonia amb l'equip, i a nivell esportiu dius, hòstia, la cosa va bé, no? El que no funcionava era tot el tema extraesportiu, i ara semblava, doncs, que a nivell extraesportiu la cosa aniria molt millor, i bueno, hem decidit que a nivell esportiu ho portés una altra persona, ja està.
Ara la cosa pinta bé, però quan es confirmi la salvació, que queda poc, tu quan marxis de la indústria es marxaràs satisfet? Et faltarà alguna cosa o tindràs alguna espina clavada?
No, jo seré molt content del que hem fet. Potser em hagués agradat, doncs, ostres, també poder jugar un play-off i poder tornar a jugar una Copa Espanya, però crec que a nivell d'esportiu, de tal com el vaig agafar, com hem acabat, amb la quantitat de jugadors que han arribat a marxar, doncs, perquè han anat a altres clubs que els donaven uns sous més alts, jo me'n vaig molt content de lo que he fet, molt content de la gent que he conegut a Santa Coloma, de la connexió que he tingut amb l'afició, dels jugadors, i que hi ha hagut moments molt complicats, sí, molt complicats, perquè a nivell extraesportiu doncs, ha sigut dur, però a nivell de lo que ha sigut el 40x20, doncs, molt satisfet.
I ara l'any que ve, suposo que amb ganes de més.
Sí, perquè al final a mi m'apassiona el futbol sala, m'apassiona entrenar, i ja ho sap el meu representant, que doncs, a buscar un projecte nou que ens engresqui i a tirar endavant, i no queda un altre.
El Xavi Closas, encara entrenador de la indústria, però que ahir, en un fet que és poc habitual en el món de l'esport, doncs va ser molt clar i molt transparent explicant que aquesta mateixa setmana, dimarts, ara ens ho deia, li van comunicar a la nova propietat doncs, que no compten amb ell per la pròxima temporada. Això sí, esportivament, l'equip en un moment tranquil, tenen 13 de marge respecte al descens, i compte, que falten 9 jornades i el play-off, el Ripo està...
Ara dos punts,
a dos
crec punts. Que faltava un equip per jugar, però...
No sé si és un objectiu poder fer el play-off.
Bueno, és que tal com estem fent aquesta segona volta, que si no som el millor equip, devem estar entre els dos primers, si som capaços, jo crec que la setmana que ve de guanyar el camp de l'Alzira o puntuar, la salvació estaria feta i llavors bueno, buscar un nou objectiu, que seria pues, intentar somiar amb entrar al play-off, no?
Xavi, molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Made in America.
Vinga, fins a les 6 de la tarda, aquesta nova secció, aquest nou espai, el Tot Gira, els esports nord-americans, el Tot Gira, arriba a la secció Made in America amb els nostres friquis de capçalera d'aquests esports dels USA. Marc Andrés, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta setmana tenim algun traspassonat a l'NFL, s'ha tancat el mercat a l'NHL, i seguim en pretemporada de béisbol, però la notícia d'aquests dies passa per l'NBA femenina, la Women NBA. Marc.
perquè podríem acabar en un escenari de lockout, és a dir, que les jugadores es plantin i deixin de jugar perquè no han arribat a un acord amb la Lliga, bàsicament pel conveni. Això ha passat a la història, per exemple, amb àrbitres de NFL, també amb jugadors a l'NHL. Bé, la cosa no és nova, però bé, intentem explicar una miqueta què està passant.
We are at a place where we feel like the proposals the leagues have sent haven't been good ones, and you know, we want to continue to fight for what we know we deserve.
Les propostes que ens ha enviat la Lliga no han estat bones i volem continuar lluitant pel que sabem que mereixem. Aquestes són les declaracions a ESPN aquesta mateixa setmana d'Alicia Clark, la vicepresidenta de l'Associació de Jugadores de la WNBA, una associació de jugadores que va plantejar la proposta de la Lliga a les jugadores en una enquesta multitudinària i el 84% va dir que era insuficient. L'última proposta va arribar el 4 de març i les fonts properes a aquesta WNBA que hem pogut llegir apunten que la Lliga ofereix un 50% dels ingressos nets a les jugadores, cosa que es tradueix en només 15% d'ingressos bruts. I pel que va explicar la jugadora Sophie Cunningham al seu propi podcast aquest mateix dimecres, no sembla que les ofertes o les propostes de la Lliga hagin de canviar.
We've got a lot to get into. On the last CBA, the league actually came back to us last night at like 10 p.m. Nothing happened with the revenue share. And that is the whole thing what we're
fighting for. Sophie Cunningham aquí el que diu és que l'última proposta no va canviar res en el repartiment d'ingressos, que van canviar la Lliga, va canviar una mica el límit salarial i potser li va donar a cada franquícia uns 50.000, 100.000 dòlars més, però res més. I, de fet, una Sophie Cunningham que en aquest àudio també es queixa de que el que canvia la Lliga, les propostes, són percentatges molt baixos i de coses que, de fet, ni les jugadores estan demanant. I bé, no hi ha acord i queden dos dies per aconseguir-lo. I t'ho dic així perquè la Lliga va posar com a data límit el dia 10 de març, és a dir, aquest mateix dimarts, per poder organitzar el calendari i la competició i tota la gestió estructural. Una Lliga que ha de començar al maig i la Societat de Jugadores ja ha deixat clar a les seves representants que tenen permís per anar a la vaga si així ho veuen necessari. I tot això passa mentre aquesta passada setmana es va acabar la Lliga Unrivaled, una competició 3x3 que té totes les grans jugadores de la WNBA, que va acabar, com diem, aquest dijous, i va ser tot un èxit. Per exemple, Brianna Stewart, que, recordem-ho, acaba de fitxar per Fenerbahçe per jugar a la Final Six de l'Eurolliga, doncs Brianna Stewart en va ser campiona. I aquesta lliga ara mateix paga de sou mitjà més diners que la pròpia WNBA.
Què dius ara? És a dir, una competició de 3x3 paga més que la Women NBA i
ara mateix,
la mitjana?
Els sous de mitjana són més alts. Home, però a la Lliga Unrivaled
no
que la WNBA.
No té cap sentit. Què té més espectadors, la Women NBA o aquesta Lliga de 3x3?
Clar, a priori, la WNBA hauria de tenir més espectadors, però és que aquest èxit de la competició Unrivaled és un 3x3, un format molt més dinàmic. Clar, molta gent pot pensar que és una competició més de fireta, però és que hi són totes les jugadores. Les grans estrelles estan participant en aquest 3x3 i, clar, els ingressos estan sent doncs molt elevats i això doncs fa que aquesta lliga ara mateix perilli la WNBA i de fet és això, la setmana vinent si tornem a tenir Made in America doncs podrem explicar què ha passat perquè és això, el dia 10 de març ho recordem, en principi s'acaba la data límit per tenir aquest conveni i saber bé, si no hi ha acord, doncs si hi ha vaga de jugadores o la lliga segueix endavant.
Bé, doncs amenaça de vaga de les jugadores de la Women NBA i a banda de tota aquesta moguda, a l'NBA la lliga masculina també ens ha deixat alguns moments interessants aquesta setmana.
Ho sentim. Per començar, el retorn de Jason Tatum amb els Celtics. L'estrella dels de Boston va tornar a jugar després de gairebé un any aturat per un trencament al tendó d'Aquiles i poca broma que ho va fer a bon nivell. 15 punts, 12 rebots i 7 assistències en 27 minuts a la clara victòria dels Celtics sobre els Mavericks per 100-120. Tatum, doncs, arriba a temps per ajudar el seu equip en uns play-offs que sembla que Boston tindrà molt a dir a diferència del que pintava a principis de temporada. Altre moment. James, turn around. Aquest és el moment en què LeBron James es converteix en el jugador amb més cistelles de camp convertides de la història. James va superar a Kareem Abdul-Jabbar amb 15.838 cistelles convertides.
Això no vol dir que sigui el màxim anotador de la història de la NBA, eh?
Ja ho era fa temps, perquè, clar, LeBron James llença molt més triples...
Ah, ja és el màxim anotador.
Sí,
ja
sí,
va superar
sí.
Abdul-Jabbar, d'acord, d'acord.
I tant,
d'acord.
Porta més de 43.000 punts, ja ho era, perquè llença més triples i molts més tirs lliures, però cistelles convertides ho ha aconseguit aquesta setmana. Proper repte per King James, superar els 1.611 partits a Lliga Regular de Robert Parish, el mític pivot dels Celtics, ho té a tocar perquè en porta 1.606. Tercera notícia de l'NBA.
I want to be remembered as just the basketball player. Kobe, the
making of a legend. A Movistar arriba la sèrie documental Kobe, The Making of the Legend, al voltant de l'estrella dels Lakers, un documental allunyat de les fites esportives habituals que ens parla dels seus orígens a Itàlia, perquè el seu pare era jugador allà, per això parlava tan bé aquest idioma, de l'acusació d'abusos sexuals contra ell, de la seva vinculació amb el món del cinema un cop retirat i, finalment, de la seva mort el 2020. Testimonis i imatges d'arxiu en un documental molt ben cuidat que podeu trobar a Movistar. Per ser amants de l'NBA, precisament avui podeu veure dos partits amb bon horari. Ara mateix a les 6 arrenca el Cavaliers de James Harden contra els Celtics de Jason Tatum i a partir de 8:45, superclàssic, Lakers contra Knicks. Els dos es poden veure a Amazon Prime.
Vinga, i acabarem avui amb futbol, amb soccer. A l'MLS, la principal notícia ha estat una de les imatges més comentades de la setmana.
My son said, "Dad, you know who's going to be there today?" I said, "No. I got a